El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
9 i 25 minuts, comença la tertúlia del gall del monestir. Tenim amb nosaltres a l'estudi en Jordi Casas. Molt bon dia.
Bon dia.
I estem a l'espera que s'incorpori també a aquesta tertúlia en Toni Ramon per tractar diversos temes d'actualitat després d'aquesta aturada de Setmana Santa. Ha anat bé, no, Jordi, l'aturada?
Bueno, amb excessos gastronòmics o alcohòlics, però bé.
Així.
Ara m'estic recuperant. A partir de fa, des de fa una hora m'estic recuperant.
Ara comença l'operació biquini, no?, de cara a l'estiu ja.
Exacte.
De menjar més verdura i beure només aigua. A veure, tractem diversos temes avui d'actualitat. Parlarem de l'objectiu de dèficit públic per al 2013. També parlarem, si arribem a tractar, si això no s'allarga molt, el deute de la Generalitat. Avui té un venciment. També parlarem de l'herència del rei Joan Carles que li va deixar el seu pare i també del president de la Junta de Galícia i del PP gallec, Alberto Núñez Feijóo.
Quantes coses, no?
Sí, no, comencem pel dèficit, a l'espera que s'incorporin els tertulians. El govern espanyol espera tancar ben aviat en Brussel·les una flexibilització de l'objectiu del dèficit públic per al 2013 que es podria situar al voltant del 6% del PIB, un punt i mig de marge respecte a l'estipulat fins ara. A més, el govern espanyol estudia la possibilitat que es prolongui fins al 2015 l'obligació d'aconseguir un objectiu màxim de dèficit del 3% del PIB, cosa que permetria, diuen els especialistes, un creixement de l'economia de l'1% al 2014. Aquesta és la demanda que fa el govern espanyol. Espera tancar aviat, com dèiem, aquest acord amb Brussel·les i, mentrestant, la Generalitat es mira de reull aquestes negociacions perquè, depenent de l'objectiu de dèficit que tingui el govern espanyol, doncs les autonomies tindran un objectiu de dèficit diferent i el que podria permetre doncs, que no hi hagués tantes retallades. Dit això, Jordi, opinió, hi haurà un 6% al final de dèficit i podrem respirar mínimament, ni que sigui.
Jo estic convençut que sí, perquè ahir mirava la gràfica de l'evolució i s'ha incomplert any rere any. No només Espanya i Grècia i Irlanda, s'ha incomplert. I bueno, si resulta que aquest any passat, que s'havia de situar, si no m'equivoco, el 6, no, no me'n recordo quin percentatge, però bueno, que no l'hem...
Fregava el 7%.
Però que no l'hem complert, ni molt menys. L'any 2012 havia de ser del 4,6, si no m'equivoco, 4,7. A veure, se sap que el dèficit no es complirà. I per tant, em sembla que és absurd seguir marejant la perdiu, que si zero... A veure, que es fixi el 6% ja i que això permeti elaborar pressupostos i elaborar polítiques, etc. A part que és el de sempre. Aquí ho hem parlat més d'una vegada, sobretot quan l'Arcadi, que d'això d'economia en sap més. Per què el dèficit, aquest percentatge, no un altre? Per què ens hem d'encursetar amb el dèficit? A veure, fins a l'any 2007, Alemanya, entre altres països, va incomplir flagrantment any rere any el dèficit. El va incomplir. I, bueno, a veure, llavors, per què ens hem de lligar amb els temes dels dèficits? Que jo no sé exactament quin és el valor taumatúrgic que té determinat percentatge del dèficit. No ho entenc mai. No sé per què el 3 ha de tenir un valor taumatúrgic, no? Hem d'arribar al 3. I per què el 3 i no el 5,5? No ho sé. Jo, és una de les coses que no he entès mai. No he entès mai quan se suposa que el dèficit, l'endeutament i els pressupostos haurien estat supeditats a fer unes polítiques que responguin a les necessitats de la gent, no al revés. No, escolti, aquí les necessitats de la gent, l'important és el 3% i el 60%. Bueno, llavors això ho dogmatitzem amb reformes aquelles a correcuites que es va fer l'agost de fa 2 anys, no? L'article 135 de la Constitució, que es diu, no, lo important, lo fonamental per sobre de tot és complir el dèficit i que els inversors se'ls tornin els interessos i tal. Això és fonamental. Les polítiques socials i tal, després això ja... Això és secundari. Bueno, jo estic pel dèficit el que faci falta, tu, escolta, que vols que et digui.
Toni Ramon, molt bon dia.
Perdona, amb un d'allò, que aquí m'ho pelar el dèficit, però jo no sé de cap comprador de deute públic que no hagi cobrat. I a més, els que van comprar durant l'any passat, que es va posar al 7% i escaig, amb uns interessos que paguem entre tots els ciutadans extraordinaris. Llavors, a mi que m'expliquin, no? En què estan perdent els inversors, que m'expliquin.
Toni Ramon, molt bon dia. Estem parlant d'aquest objectiu del dèficit que el govern espanyol negocia, que es podria situar al voltant del 6%, un punt i mig de marge respecte a l'estipulat fins ara, la qual cosa permetria respirar i també permetria respirar a Catalunya, i ara en parlarem de Catalunya.
Home, primer de tot, segurament els qui manen són aquests inversors, no? Que ens deixen diners, segons quin preu, segons la prima de risc, segons tants altres factors que fan anar amunt i avall com volen.
Els seus amics, vull dir que sí.
Exacte. Sí que sembla, i és cert, no?, que les ordres que s'han complert des de segurament aquests sectors financers a l'hora de fixar aquest tipus de dèficit i sobretot les prioritats amb què gastar els pocs diners que tenim, perquè fins i tot des dels ajuntaments ja es marca per llei, no?, quines són les obligacions primeres a pagar, i el deute n'és una. Per tant, abans deixarem de fer doncs, serveis públics que pagar el deute.
El deute és el primer, per tant, de qualsevol altra consideració.
I a més, doncs, es belluguen aquestes xifres sense tenir en consideració, com deia el Jordi, què és el que necessita la població en aquests moments, o quines són les polítiques necessàries en aquests moments. I per tant, estar parlant de si ha de ser un 3 o un 5 sense saber per què necessitem aquests diners, doncs home, és com a mínim escandalós i preocupant políticament parlant.
I a més diu una cosa, jo estic d'acord, no sé qui havia llegit un article, però que ho va saber escriure molt bé, no? Diu, home, els hauríem d'aspirar a que els estats no visqués de l'endeutament, que visquessin dels seus propis impostos. Jo estic d'acord. Tant de bo els estats, els comunitats autònomes, les nacions, totes les administracions públiques, no s'haguessin d'endeutar i no haguessin de pagar interessos per tindre diners per fer coses. Tant de bo. I que ho poguéssim substituir per...
No és la situació ideal, aquesta.
Clar, si no necessites endeutar-te. Però llavors hauríem de pagar tots. I alguns haurien de pagar més. Clar, que jo crec que és el gran tema. El gran tema, quan parlem de polítiques socials i tal... Escolti, parlem d'impostos, parlem del sistema impositiu, parlem de qui no paga, parlem de qui evadeix, parlem si el sistema és progressiu o no.
O parlem de qui no, parlem de qui només paga un 1%.
Exacte, el SICAP dels padrons, em perdó l'expressió.
Sí, però els SICAPs no s'hi fica ningú, eh?
No, clar, i amb els comptes de Suïssa tampoc, encara que sigui rei.
Ai, va, però... Ara en parlem d'aquest compte misteriós.
No, però vull dir que jo estic d'acord, eliminem el dèficit, però perquè siguem capaços de fer unes finances públiques autosostingudes en base a un sistema impositiu. Escolti, firmo ara mateix jo, eh? A veure si alguns... És que hi ha alguns que no paguen impostos i a sobre els calés els inverteixen en deute públic. I els estan pagant dues vegades. Nosaltres, constituïts, els estem pagant dues vegades. Els impostos que evadeixen i els interessos del deute. Perquè qui està guanyant les crisis és el que té diner per invertir. Ara ja llegia que el 20% de les ventes que es fan a Madrid i a Barcelona ja tornen a ser amb immobles, ja. La gent ja torna a invertir en immobles. Després el fotran... ja veurem què en faran, no? Però ja tornen a invertir en immobles. Jo pregunto, per què la gent que té calés no es conforma en tindre'ls en un dipòsit i que li doni un interès?
Home, jo crec que ara tenir-lo en un dipòsit tampoc, no, però tenir-lo en un dipòsit tampoc és una assegurança de res, eh?
No, però almenys... No,
veient l'experiment a la xifra...
D'acord, però per què els diners sempre han de donar diners? Per què els diners sempre han de donar diners? Perquè aquesta és la filosofia del sistema, no? Jo si tinc diners i no els hi faig obtenir el màxim possible, sóc tonto del cul. No, escolti.
No, però no només un dipòsit o un pis, perquè aquesta
es poden invertir. Ja sé que és la benzina del sistema, aquesta, però bueno, perdó.
En l'estat espanyol, sí, el totxo és la benzina del sistema.
No, dic que l'interès, que el diner generi diner.
Ja. Però sobretot també
parlant, vull dir.
Podríem invertir en empreses de nous emprenedors, en crear investigació, es podria invertir en totes aquestes coses.
Perdona,
però no en tenim tradició.
Jo quan estudiava econòmiques, que no vaig passar el primer curs, tot sigui dit, em deien, no, és que els interessos del capital és per compensar el risc. O sigui, deia, moralment, perquè a l'edat mitjana la usura i totes les coses estaven prohibides per l'església, però bueno, igualment es feia. Però deien, moralment, el que justifica els beneficis del capital és el risc que pren a l'invertir que es pot perdre. Però ara no. Ara el capital especula sense sentir de cap risc i segueix cobrant uns interessos de pebrots. Bueno, algú ha fallat, no?
Bueno, i especula condemnant a part de la població a la més estricta pobresa o a la gana.
Clar, perquè s'especulen amb collites.
Exacte.
És a dir, allò que hi ha multinacionals o fons d'inversió que compren les collites, per dir alguna cosa, de Centroamèrica, per dir alguna cosa, ja no sé si a Centroamèrica fan collites, pobra gent, dels propers 7 anys, que s'especula amb el menjar de la gent. Home, això és de jutjat de guàrdia, vaja.
No sé si ho he explicat mai.
Estic fotut de mala llet, tu.
Puc explicar una petita anècdota? Una vegada vaig anar a una entitat bancària, no diré el nom, perquè la paraula personal que em va atendre doncs, no en té cap culpa, i vaig anar allà per fer unes típiques gestions, i la noia que m'atén em diu, escolta, no t'interessaria fer-te un pla de pensions? I dic...
Amb quins calés?
I dic escolta, dic, per què? I dic, bueno, tal, no, perquè és una post, et venen el producte, insisteixo, i diu, ara és un molt bon moment per fer-se un pla de pensions. I dic, ah, sí? I dic, quin argument hi ha perquè sigui bo ara i no fa 3 mesos, quan et vaig venir a veure fa 3 mesos? I diu, no, que la prima de risc està molt alta. I diu, quan més alta està, quan tu poses ara els diners en el pla de pensions, doncs clar, això et dona molts més diners i tal. I dic, primer que no me'l vaig fer, no? Però dic que, aleshores, quan les coses van malament, n'hi ha uns quants, o tu amb la teva petita decisió, que és una cosa, no crec que sigui lenta, fer-se un pla de pensions, ficant els diners aquí, vosaltres, amb aquest merder que hi ha ara de prima de risc elevada, feu més diners, i em van admetre que sí, que quan més alta estava la prima de risc, doncs clar, amb el fons, després el posaven a no sé on, et donava més interessos, i tu acabaves guanyant, tot i que, clar... l'efecte dominó de la decisió que tu prens, com no la coneixes, que t'acabes convertint en una part de l'engranatge que permet que la cosa vagi malament.
Perquè avui els fons d'inversió més potents i que estan movent l'economia mundial són els fons de pensions. Tu poses diners en un fons de pensions i no saps aquests diners que se'n faran amb aquests diners. Per això jo crec que hi crec molt amb el tema de la banca ètica i totes aquestes coses, perquè jo una vegada parlant amb els de, no diré la caixa, però una caixa normaleta d'aquí tal i qual, això també ho faria dalt, i mira, jo ja sé, tinc pocs calés amb un pla de pensions que vaig fer fa temps, però no hi ha dia que no pensi que tinc una certa mala consciència perquè no sé què feu amb aquests calés. Ah, home, no ho sé què en feu, però bueno, assumeixo aquesta contradicció personal, no? Però què fan amb els nostres calés, les entitats? Que si fan explotar nens a Tailàndia
o
especulen amb armament o especulen amb collites, amb els meus calés, francament, em toca bastant la pera. Menys mal que en tinc pocs i amb els meus no especulen gaire.
Tot i que amb els meus gens, perquè no en tinc.
Bueno, doncs mira, èticament, quasi és el que em manté més tranquil.
Però més Hisenda t'ajuda a obrir-te un pla d'aquests, perquè com desgrava, facilita que l'engranatge vagi tirant.
Sí, a més, també és una manera de dir, no me'ls gastaré, jo vaig a dir, no me'ls gastaré, estic en un lloc, i quan els necessiti sé que els tindré. Encara no sé ni els interessos que em donen, ni si me'n donaran, però jo sé que els tinc allà. Ara, si jo sabés que se'n faria una gestió honesta i tal, no tenia cap perquè alguna entitat l'has de tenir. Ara, no saps mai exactament en què s'utilitza, no? Per això crec que el de la banca ètica és una alternativa. Bueno.
Perspectiva per a Catalunya d'aquesta rebaixa, si hi ha finalment del dèficit.
Bueno, el Mascolell demana un 2%, no?
Un 2%, i a més aquest mes és molt complicat perquè és el mes en què hi ha més venciments de deute que tindrem aquest mes a la Generalitat, amb un total de 4.420 milions d'euros, al voltant del 60% del total per al que queda d'any. Entre aquests diners pendents destaquen dues emissions de bons per a particulars, allò dels bons, que li van dir patriòtics, que també oferien una quantitat elevada, per cert, amb unes magnífiques comissions per a les entitats bancàries. Que
com si altres llocs no es fessin també aquest tipus de bons, no? Que em fa gràcia que se li digui patriòtics.
Tenim aquesta situació de Catalunya.
Totes les administracions públiques emeten bons.
Dèficit.
I, escolta, tinc els meus dubtes que els compris siguin els més patriòtics. Perquè, però, bueno, que...
El president Artur Mas em va comprar, que això ho vaig llegir, que ho explicava. El mateix president em va comprar.
Bueno, això per
home, s'ha de quedar bé.
Jo crec, com deia aquell a mitjans del 19, el diner no té fronteres, tu. La gent compra allò que li donarà més interessos.
En aquesta situació tenim Catalunya que demana que si finalment aquest objectiu de dèficit es relaxa, doncs una part recaigui en les autonomies, perquè si no la retallada de la Generalitat podria ser, vaja, brutal. I en paral·lel hem tingut aquests dies, no sé si han seguit molt la premsa, si han estat de vacances potser no gaire.
Home, nosaltres hi seguim la premsa sempre.
Sempre, així m'agrada. Per cert, això d'anar divendres al quiosc i no trobar diari, els que ens agrada els diaris de paper, no sé si va tenir aquella sensació.
Sempre tens opció de menjar aquella.
Horrible, horrible. Calla, que em vaig llevar el divendres, vaig anar a comprar el diari i no me'n recordava i vaja, un defensor de la premsa, això... tanco parèntesi. Escolti, tenim en paral·lel aquestes informacions que diuen que el govern espanyol està intentant jugar amb una possible oferta de nou finançament per a Catalunya a canvi d'evitar la consulta independentista. En paral·lel hi hem tingut reaccions de dirigents polítics tant del PP com del PSOE dient que de cap manera es pot permetre un tracte per a Catalunya que, vaja, la diferenciï. Ja no dic que tingui un tracte privilegiat, perquè això ja... Vaja, no,
home, privilegiat no volem, seria que ens posessin calés a sobre.
Sí.
I em sembla que això no passa. No, vaja, passarà.
Com veuen aquesta situació, aquest doble joc?
Comencem pel dèficit. Imprescindible que es traslladi a les comunitats. A més, quan s'analitza el dèficit de les diferents administracions de l'Estat, doncs em sembla que l'Estat espanyol ha de fer molts més esforços que no els que està fent ara, i per tant les comunitats estan i els ajuntaments estan carregant-se les culpes, i quan no és ni just ni es correspon amb els números que tenim damunt de la taula, ni sobretot amb les competències que estan transferides. Moltes vegades estem parlant de l'endeutament, del dèficit, de si l'Estat, de si les autonomies, però el que l'Estat no explica és quines competències té l'Estat i quines competències tenen les autonomies. Per tant, aquí ja hi ha una petita trampa. Per tant, és imprescindible que es traslladi cap a les autonomies aquest augment del dèficit. El que deies d'aquestes negociacions, home, és evident que davant d'una deriva independentista l'estat espanyol començarà a fer tot el que faci falta. D'altres temes ja n'hem parlat. Avui aquestes negociacions, que sembla ser que hi han damunt de la taula, doncs és evident, i ara serà relaxar el dèficit, després serà revisar el finançament, després serà infraestructures, després serà... O sigui, jo crec que començaran ara una sèrie de reaccions diferents de les que van haver-hi primer, aquell estat de xoc de l'estat espanyol després de la manifestació, tota la negació constant, l'oposició constant al referèndum, ara està canviant, està derivant cap a... Bueno, què voleu? Un millor finançament? Bueno, va, però oblidem allò, no? Què voleu? Més infraestructures? D'acord, però oblidem allò. Per tant, a veure, un president de la Generalitat, sigui el senyor Artur Mas o sigui qui sigui, té l'obligació de, amb la legislació actual i la situació actual, doncs, negociar fins a l'últim minut per aconseguir millores pel seu territori. Ara bé, això no vol dir abandonar cap procés. I no vol dir-ho perquè si ara tanquéssim un acord fiscal i oblidéssim l'estat propi, ens tornaríem a hipotecar per 30 anys més. I no cal, perquè segur que aquesta millora de finançament no tindrà res a veure amb un concert econòmic, segur, això ja ho sabem. Per tant, ja no és beneficiosa, continuarà no sent beneficiós per Catalunya. I si a sobre això vol dir tancar-nos la porta a plantejar-nos res 20-30 anys més, doncs em sembla que seria un error històric. Per tant, negociar per millorar la situació només faltaria, és obligació de tot governant, però tancar o oblidar un procés, doncs, de cap manera.
Bueno, el tema aquest és interessant, aquest tema nou sistema fiscal versus referèndum o consulta. A veure, tot depèn de amb quines intencionalitats es parli de consulta i com es llegeixi la consulta, no? La consulta pot tenir moltes lectures diferents. Una pot ser, jo només vull una consulta perquè Catalunya es pronuncia a favor de la independència, però això és una lectura. Una altra, jo vull ser una consulta per pressionar, per trencar l'estatu quo, l'estatu quo aquest que va definir la sentència del juliol de 2010 de dir que Catalunya no hi cap a la Constitució i per tant renegociem a partir d'una postura de força, no? Que seria una possible o una consulta real les relacions de Catalunya amb la resta de l'Estat. Aquest podria ser plantejament. Clar, quan en aquest segon plantejament tu hi poses com en el frontispici el tema dels diners i de les finances, doncs clar, se pot desactivar. Si tens una contraoferta, en Mas ja va parlar, home, si Espanya fes, bueno, Espanya, govern central, el govern, fes una contraoferta. I a més jo vull plantejar un tema que té a veure si la consulta es planteja com una eina democràtica al qual tota societat té dret, no? O tota nació, si ho han de fer així, i per tant que va més enllà de les relacions fiscals, per entendre'ns, o es planteja amb un rerefons bàsicament econòmic i fiscal. Jo recordaria que la major part de nacionalismes o de realitats sense estat que proposen una millora del seu autogovern, que hi ha a Europa des de fa temps, es viu des d'aquest discurs bàsicament fiscal i de millora econòmica, sigui la fantasmagòrica Pagània, Flandes, Escòcia, Catalunya, o sigui, com ara està passant a Alemanya, els estats potents com poden ser Baviera o Hessen, ahir us llegia el diari, que estan aportant fons nets al sistema federal fiscal alemanya, que estan plantejant un replantejament de les relacions fiscals. Per tant, resumint, si tu planteges el teu nacionalisme, entre cometes, o la teva reivindicació d'autogovern, en base només a arguments fiscals i econòmics, el risc que corres és que tinguis una contraoferta en aquest terreny i et desmantelli o et desarmi. Ara, si tu planteges amb un rerefons més potent de dret democràtic i de replantejament de les relacions, si és que encara són possibles, o de les no relacions amb la resta d'Espanya, el plantejament és més estratègic i més ampli, i per tant el pots seguir mantenint. Jo no sé si m'he explicat, però crec que aquí està el tema. Jo sóc de la segona part, jo sóc federalista, però, a veure, si hem de plantejar el tema, plantegem-ho a fons, com digui el Toni. La solució, que diguin els ciutadans de Catalunya, però un tema a fons, o un replantejament de dalt a baix de quines han de ser les relacions d'Espanya, o un posicionament de que no hi ha relacions possibles. Però no juguem a la puta era la Ramoneta, no? És veritat.
Però s'ho pot permetre.
Que ja va dir Polònia que no l'havien enterrat del tot, que la Ramoneta va treure la maneta per allà. No juguem,
S'ho pot permetre el govern? És
el espanyol?
El català. És a dir, imaginem...
No, perdó, quan dius el govern, refereixes Convergència i Unió, per la Gran Plata.
Vaja, el govern... Que
bueno, però ja saps que hi ha un govern, i després hi ha els que no governen, que també governen, però bueno...
O seria enterrar-se políticament? És a dir, és prou fora el moviment que traspassi aquestes barreres estrictament econòmiques que deia el Jordi, i per tant fer l'aposta aquesta de l'intercanvi de consulta per diners implicaria que Convergència i Unió es fa un forat i cava la seva pròpia tomba, o potser, escolta, la gent ho veuria bé i diria, va, agafem els diners, ens tranquil·litzem i potser li serveix per consolidar-se com a força central, vés a saber.
Sí, a veure, l'estat espanyol i els seus polítics, malgrat les reaccions que van tenir, diguéssim, aquest darrer any, a veure, clar, tontos del tot no són. Llavors també coneixen part del teixit català, sobretot empresarial, doncs que malgrat són conscients i moltes vegades han reivindicat o s'han queixat d'aquesta manca d'infraestructures o d'inversions, també saben doncs, que volen tranquil·litat, silenci i que les aigües vagin tranquil·les. Per tant, amb això l'estat espanyol hi jugarà i és evident que ho farà. Convergència i Unió, jo crec que aquí, ho deia abans, qualsevol governant té l'obligació d'aconseguir el millor finançament pel seu territori en tot moment, siguin quina sigui la legislació o l'estat de relacions, només faltaria. Ara, crec que en el moment o en el punt en què hem arribat, on damunt de la taula s'han posat altres coses en valor també, més enllà del que és estrictament el tema fiscal, doncs poder Convergència i Unió no es pot permetre el luxe de sortir a enterrar aquest procés. L'altra cosa és que un cop aconseguit un finançament, si aconsegueixen unes noves vinculacions, doncs ho sotmetin a una consulta i intentin rebaixar la consulta, això sí que em fa més poc una pedregada, sincerament. Però home, crec que no poden fer massa marxa enrere, la veritat.
Bueno, coses més grosses han vist.
Sí, sí, això també és veritat.
Ostres, però seria molt gros,
veritat,
eh?
El que sí és veritat, i no només per part de Convergència, diu, no? El que sí és veritat, i plantejo-lo d'abans, no? Si plantegem el dret a decidir, si plantegem el dret democràtic a pronunciar-se, ha de ser anant a fons del tema. O si no, escolta, si no, és posar... ja que hi som, fem-ho bé, no? I pronunciem-nos una vegada, si solucionem el problema. Jo com deia, no sé qui m'ho deia una vegada, jo malgrat que sóc federalista, però és igual la solució, els que cedeixin els catalans. Però deia, hòstima, a veure si ho solucionem d'una vegada, i som un país normal, entre cometes, i les bufetades les fotem dreta-esquerra, esquerra-dreta, que és el que toca. I tenim aquest tema resolt.
Però això has de ser un estat.
Bueno, un estat o... És igual, que considerem els catalans que tenim el tema resolt. Llavors ens dediquem, com a qualsevol país, a plantejar discrepàncies entre maneres de veure-ho d'esquerres i de dretes, que és quan passa a qualsevol país, no? Sigui quina sigui la solució, que això ho decidiran els catalans. Llavors, aquest és el meu plantejament de fons, i jo no sé si fes les eleccions d'aquí, la votació d'aquí 2 anys, que votaria, no? Però vull dir, si tu el que jugues, allò que ara s'ha anomenat és el nacionalisme pragmàtic, de dir, no, el tema és que volem administrar els calerons, i això el discurs que fas és que, a veure, amb els calerons, si tu administres els calerons, ho tens tot resolt, bueno, pues el risc que hi ha aquest, és que diguin, vale, no es preocupi, miri, li donaré més calerons, a més, conceptualment li dono la raó, ara l'economia no ho permet, però gradualment anirem a una situació on Catalunya tindrà, hi ha algú, una situació equiparable al concert econòmic, no? Escolta, desmantelles l'argument, eh?
D'acords d'aquests...
Et deixen a pilota picada, eh?
D'acords d'aquests, n'hem fet molts amb l'estat espanyol.
Perdona, fixi't una cosa. En aquests moments, ara, que és sorprenent, però en aquests moments a Espanya, qui marca la pauta, no?, el tema de la possible independència o tal, és Catalunya, no? Euskadi, callen a veure-les venir. Però, és que Euskadi, escolta, ells tenen clar que el que han de mantenir, i quan des d'aquí surt alguna veu qüestionant, escolta, que volem concert econòmic, perquè diuen, oi, no pot ser, no pot ser. Ells tenen clar el que tenen, el que han de mantenir i que els hi va bastant bé, perquè ho tenen resolt. Vull dir, a veure, per allò que dèiem, de moment no parlen d'altra cosa perquè tenen clar quin és el tema important i el tenen resolt.
No, però, a veure, el que sí que és cert és que hi ha una part de l'independentisme, poder el més històric, que... hi ha molts més arguments que el fiscal o el de finançament.
Jo he parlat de l'independentisme pragmàtic, aquest que es parla ara.
Sí, no, però amb això estic d'acord. Vull dir que el que segurament ha acabat d'afegir molts catalans a l'independentisme ha estat doncs, la manca de recursos, que a la vista està la manca d'infraestructures, que la gent quan té una criatura i ha de posar certes vacunes doncs les ha de pagar de la seva butxaca quan altres comunitats es paguen des de l'administració, i un llarg etcètera de motius que tu dius pragmàtics, i estic d'acord, que han acabat de donar el tomb. però sí que hi ha o sigui, la voluntat de l'independentisme de crear un estat propi des de fa molts anys, de defensar uns trets culturals, uns trets lingüístics, també una altra manera de fer. Jo crec que un futur estat independent, doncs em sembla que s'orientaria d'una manera força diferent. Em sembla que també hi ha una voluntat clara de fer net de molta mala praxis política i administrativa que ens ha portat, no? aquest arrossegament encara d'una transició no superada en molts aspectes. Doncs jo crec que totes aquestes expectatives estan en una bona part de l'independentisme. Certament, el fet de que no hi hagin recursos o que no hi hagin infraestructures o que ens fotin pals només sortir de casa, doncs és evidentment que ha fet afegir molta gent. Aquests acords de dir, mira, millorem el finançament, n'hem vist molts al llarg de la història. O sigui, en els anys Pujol en vam veure, amb en Mas com a conseller en cap i conseller d'Economia també en vam veure, amb els governs de tripartit també en vam veure, tots incomplerts. No se n'ha complert ni un. I, per tant, jo no sé quina validesa té el govern espanyol quan surt a dir que bueno, intentarà millorar o proposa millorar el finançament. I a més, quan aquest finançament no s'acosti al concert econòmic, que vol dir, a veure, senyors espanyols, quins serveis li donen a Catalunya? Aquests, molt bé. Què valen? Tant? Perfecte, els hi paguem. Això seria estrictament el concert econòmic. Si no és això, continuarem perdent bous i esquelles. Per tant, no ho sé si posats ja en aquest camí ens interessa ara fer una negociació que segur que serà a la baixa per Catalunya.
Bueno, el que passa és que el Consell Econòmic tampoc des d'aquí mai s'ha plantejat el que s'ha plantejat, perquè el Consell Econòmic és dues coses. El que es plantejava més des d'aquí més una altra, que és nosaltres de solidaritat ni cinc. Pactem el cupo, que es diu políticament, però clar, això et pot tolerar quan tu tens el 6% del PIB, però quan tens el 19,5% no, que és el problema de Catalunya. Aquí es plantejava una altra cosa, que era, escolti, mantenim el principi d'ordinalitat, és a dir, el que no pot fer la política redistributiva de l'Estat és que perdem llocs en el rànquing pel que fa a la renda per càpita. Per cert, que l'altre dia, perquè això fa dies que la premsa està donant voltes de dir, bueno, el Rajoy, l'alternativa que té pensada és d'ordre fiscal, però tindrà bufetades amb els seus barons, perquè evidentment els que es beneficien en aquests moments a les transferències, com per exemple Extremadura, Galícia, tal i qual, es queixaran i tal. Però també deia, per part del PP tenen clar que s'ha de replantejar o s'ha de posar un límit a la solidaritat. I aquí s'equivoquen, perquè a Alemanya, això ho vaig llegir un dia i vaig entendre, no hi ha límits a la solidaritat. El que és el principi d'ordinalitat, que és diferent. O sigui, jo no poso límits a la solidaritat de les regions més riques, als més pobres. Ara sí, aquesta transferència no pot representar mai que l'Estat, els lands que fan transferències, perdin llocs en el rànquing i es quedin per sota d'altres que pugen i tal. Ara, no posa el límit. El límit és el principi d'ordinalitat, no? Que ja, si aquí arribéssim ja seria, ja seria, perquè Catalunya, si no m'equivoco, sembla que passa del quart lloc en quant a renda per càpita, en quant a la seva capacitat de produir riquesa, al novè, sembla, si no m'equivoco, un cop fet la política redistributiva.
Per sota la mitjana, a més.
O russar, és igual, no sé per què cada dia canvia. Amb l'agravant que hi ha comunitats autònomes que després de rebre aquesta solidaritat et passen per davant.
I a sobre...
Jo vaig dir, em sembla que tu, Catalunya perdia 20 punts per dir alguna cosa, i n'hi havia que passava per sobre que en guanyaven 30.
Extremadura.
Escolti, i llavors pots tenir un 27% de
punts. Que té una renda mínima per ciutadania Extremadura, que han augmentat recentment. Sí, és un autèntic escàndol.
L'altre dia sortia que les diferències a la crisi fa que les diferències entre regions pobres i riques s'hagin augmentat. Va, clar, malgrat les grans transferències que s'han fet en comunitats autònomes com Extremadura, amb tots els meus respectes, clar, si tu dediques a tenir un 27% de la població activa de funcionaris, que vol dir que estàs depenent absolutament dels ingressos públics i no diversifiques la teva base econòmica, no tens un sistema productiu competitiu, bé, la crisi te'n vas a prendre pel sac. És evident. Vull dir, a veure, no pots estar permanentment subsidiant una realitat que es mantingui artificiosament a base d'una ocupació pública perquè un altre t'està subvencionant, i a més aquell perd llocs en el rànquing quan té unes necessitats socials brutals, com té Catalunya, que hem viscut a la primera dècada d'aquest segle l'arribada d'un 1.100.000 persones, no? I no precisament els venien amb els calés sota el braç, sinó que venien a guanyar-se la vida com podien, no? Vull dir que, bueno, és el que fa... Suposa que és un dels elements que, per poc que la gent els pensi, que tingui quatre dades i en tingui quatre gràfiques, fa que s'apunti aquest independentisme, igual, pragmàtica, dir, escolta, els calés per nosaltres, per assumir, per assumir. Però clar, si tu t'ho limites als calés per nosaltres i no li fots un rerefons nacional, democràtic i tal, en el moment que posen més calés sobre la taula, això queda desactivat.
Sí, sí, s'ha desactivat.
No, digues, digues. No, és que volia parlar del rei, també.
Ah, ostres, digues, digues. No, no, no.
Aquest tema m'encanta. Tenim 5 minutets, home, això.
Parlem del rei.
Parlem del rei o no?
De finançament tindrem temps per parlar.
El Mundo revela aquest diumenge que Joan de Borbó va deixar 6 milions d'euros d'herència, 4,3 milions dels quals estaven en comptes a Suïssa, al seu fill, l'actual rei.
Molt bé. A mi m'agradaria un llistat de patriotes espanyols amb diners a Suïssa.
Home, està bé. Sí,
m'encantaria veure'l.
A més, patriotes catalans, sí, sí.
No sempre sí. S'havia dit que el senyor Joan de Borbó havia mort en pobresa, que no havia tingut
molts
diners.
Home, si tenia tots els casos a Suïssa.
6 milions d'euros, home.
Clar, Hisenda d'Espanya no ho sabia.
Perdona, Jaime, si tu poses tots els calés a Suïssa i no els treus, pot ser que estigués la misèria.
Sempre allò, no?, que eren com gent molt austera... Ah,
home, el rei sempre se li ha dit campechano, no?, que fa molta gràcia.
Jo crec que això posa sobre la taula. Jo crec que això posa sobre la taula un tema, que davant de la justícia, davant del fisc, igual que davant de la justícia, tots som iguals, tu. Des de l'últim al primer. I allò que diu que el rei és irresponsable, en el sentit de que no dona
compte
i tal, jo crec que això s'ha acabat. És a dir, en una societat amb espírit republicà, sigui república o no sigui república, entén republicà com de ciutadania, de que tots som iguals, el rei i la casa real han de donar comptes de tot, tu, de tot, perquè, clar, què passa? S'han acollit a l'amnistia fiscal, també, o què? Vull dir, no, vull dir, el que no és de rebut és això, de que hi hagi un personatge que no doni comptes de la seva, de que fa amb els calés, que d'altra banda, d'on van sortir els calés, per cert? No,
ara,
això no se sap.
Es les explica... De fet, el que deia ara el Jordi, diversos partits han demanat que s'expliqui públicament què ha passat amb aquests diners, d'on surten, perquè estaven a Suïssa, i també demanen a Hisenda que expliqui si algú de la Casa Reial s'ha acollit a l'amnistia fiscal. No fos cas que encara algú hagués agafat els diners, se'ls hagués portat aquí i s'hagués rentat les mans i, escoltin, no? Bárcenas, sí, escoltin, sí. Això...
A veure...
El Toni fa una cara si la veies la gent des de casa.
És que a mi el tema monarquia em posa molt nerviós. Primer de tot, ja no només per lo que ens costen, allò per una part per lo que cobren i l'altra per lo que no paguen, que a vegades és més important el que no paguen que el que cobren.
Podríem viure de renda, no?
Podríem viure de renda tranquil·lament. Per tant, jo ja d'entrada ja els hi retiraria el sou i que ho facin per voluntat pròpia, perquè atès que no tenen necessitats econòmiques, doncs escolti, que ho dediquin de manera voluntària. A veure, jo quan sento bestieses com la modernització de la monarquia, que em sembla que ho va deixar anar el Pere Navarro, no? Una monarquia del segle XXI amb l'abdicació del rei. O sigui, només hi ha una possible modernització de la monarquia, que és abolir-la. O sigui, tenim una estructura anacrònica aquí, que jo és que em plantejo...
No, és l'estructura, és la monarquia en si.
Exacte.
O sigui, sigui sueca, danesa o espanyola,
jo és igual. Que m'imagino un nord-americà que ve aquí i... No, i aquí tenim rei, ostres, com les pel·lícules de Disney, no? O sigui, és que, per favor, em sembla que és anacrònic. I a sobre, quan te n'adones doncs, que estan per damunt del bé i del mal, que tan patriotes que tenen els diners a Suïssa, i un llarg etcètera de casos que estan sortint, que afecten directament la Casa Real, o accions que estan afectant a la Casa Real, doncs, per favor, em sembla que el més sensat és acabar amb això d'una vegada per totes i democratitzar al 100% a l'Estat.
Sí, però si ara hi fes una reflexió de caràcter més general, posant la monarquia com a cap d'Estat, veuríem que totes aquelles elites que inclou la monarquia que haurien de ser exemplaritzants, quan van les vaques grosses i es tracta d'especular, ningú se n'escapa. O sigui, els primers que haurien de donar exemple són els primers que s'aprofiten d'aquests períodes que després, quan fan figa, paguen justos per pagadors, i el qual és desesperant, eh? Vull dir, bueno, ja sí que no hi ha temps per desenvolupar aquesta idea, però...
I ens hem quedat sense poder parlar d'Alberto Núñez Feijóo i la seva
fotografia
amb el narcotraficant Marcial
Dorado. La setmana que ve el deixarem a parir.
Bé, és una fotografia que es va fer quan no era president, tot que dic, clar.
Bueno, però és que jo crec que...
Però l'altre era contrabandista,
perdona,
ja,
perdona,
o no?
Perdona, jo crec que amb els narcos no s'ha de tindre relació ni que treballis a on sigui. Ni,
no, una cosa no treu l'altra, del que he dit. En aquell moment, ell era un càrrec,
és igual,
el número 2 de Sanitat, a Galícia.
Bueno, encara que no tingués cap càrrec.
I no era militant del PP.
Encara que no fos militant del PP, havia de tindre relacions amb un narco?
Potser no era narco encara.
Ah, val,
és el que dic, que no tenia constància. Ja parlarem en tot.
I el iot aquell que surt, potser tampoc era de propietat, tampoc. Potser no l'havien comprat, tampoc.
A les Ries estaven. Ries Baixes.
Vale, ja en parlarem la setmana que ve.
Jordi Casas i Toni Ramon, moltíssimes gràcies, bon dia i vaja, ens veiem la setmana vinent.
Esperem.
Que vagi bé,
vinga,
bon
dia. Bloom for me and you and I think to myself.